El matí de Ràdio Sabadell.
L'Hospital de Sabadell és referent cada cop en més àmbits. En l'àmbit de la neurocirurgia, per exemple, s'ha apostat per tenir una unitat pròpia en lloc de col·laborar amb professionals de la Mútua de Terrassa, com s'havia fet sempre. Des de l'1 de juny del 2021, el Taulí té el seu propi servei i realitza una mitjana de 300 operacions cada any, unes intervencions que han anat a l'alça. De fet, en l'últim any han crescut un 50% cada mes. Per això, avui a la secció
Fem salut amb el Parc Taulí.
Ho abordem amb l'Eva Cardona, que és la directora del servei. Bon dia i benvinguda.
Bon dia.
També l'acompanya la Paula Álvarez, neurocirurgiana. Bon dia, Paula.
Bon dia.
Primer de tot, expliqueu-nos de què s'encarrega aquest servei.
Bé, com has dit, el servei com a tal va començar el juny del 21, vam passar una època de transició i des del juny del 2022 estem constituïts com a servei amb 6 neurocirurgians que abarquem diferents àrees en la pràctica de la neurocirurgia.
Com és aquest equip format per aquests 6 professionals? Perquè m'han dit que també venen, no?, de diferents punts del territori, que també és un equip bastant jove, no?, amb una singularitat.
És un equip molt, molt, molt jove. I això vol dir que té moltes ganes i molt potencial de creixement i d'especialització en àrees punteres en la neurocirurgia. Aleshores, consta, per una banda, de 3 neurocirurgians que ens van formar a Mútua, que ens encarregàvem de la pràctica neuroquirúrgica abans que ens constituïssin com a servei propi, i 3 neurocirurgians que s'han incorporat des de diferents àrees de l'Estat. O sigui, hem anat a buscar gent que estava formada ja en àrees molt especialitzades en altres centres del territori de l'Estat.
Paula, en el teu cas, com entres a formar part d'aquest equip, no? Des de quan? I també una mica explica'ns la teva trajectòria i què t'aporta.
Doncs mira, jo era resident del servei de Mútua de Terrassa i sempre he estat rotant pel Taulí. I des de que vaig acabar la residència com a adjunta, la meva carrera professional s'ha desenvolupat al Taulí. Amb la Eva, primera la meva tutora, i després era la meva cap de secció, no? I bueno, l'aposta del Taulí va ser forta per constituir-nos com a servei, i llavors vam dir que sí, que jo amb l'Eva i amb el meu company, endavant,
a per totes. I com és el vostre dia a dia, perquè la gent es faci una idea?
Doncs, bueno, que ho digueu, Eva, sí.
Bueno, ens anem repartint les tasques. Bàsicament, la nostra assistència té diferents àrees de desenvolupament. Per una banda, la sala d'hospitalització, els pacients que estan ingressats o bé a la nostra planta, o al servei d'urgències, o a pediatria, o a la UCI, el servei de consultes externes i després l'àrea quirúrgica, evidentment.
I com ha canviat també la vostra tasca, no?, des que us vau constituir també en una unitat? No sé si ho noteu vosaltres i també els pacients.
Sí, nosaltres ho notem. Evidentment, abans érem 3. La feina és molta i llavors ens havíem de repartir i anàvem una mica sobrepassats, no? Llavors, era difícil especialitzar-se perquè havíem de fer de tot. No? Llavors, ara ens podem organitzar i podem ser més rigorosos en quant és el que és el servei com a neurocirurgia que es dona. No? És a dir, qui està a consultes, qui fa quiròfan, qui està a quiròfan, de què s'encarrega. No? Llavors, hem guanyat.
Clar, perquè Eva, és important, no?, aquesta especialització també, perquè el temps corre, no? És molt important també doncs això, a l'hora d'organitzar-vos i més amb el volum d'operacions, no?, que arribeu a fer.
Bé, jo crec que el que ha canviat més i que és més important i que repercuteix a la qualitat de l'assistència diària és que ens podem, el que ha dit la Paula, especialitzar-nos. Aleshores, la tecnologia avança molt més de pressa que nosaltres i no podem estar formats al màxim nivell en tot. Aleshores, amb gent jove, el que això et permet també és que tinguin moltes ganes d'aprendre coses noves, d'incorporar-la i que no tinguin límits. I això és el que més aprecio del nostre servei. Que vull dir, no tenen horitzó, volen anar sempre més enllà.
Imagino que això, Paula, és molt motivador, no?
Molt, moltíssim. Això, com ha dit l'Eva, no? No tens límits. Ella ens ofereix les portes obertes per poder-nos formar en tot, en les últimes tecnologies, amb els últims abordatges. Llavors, això fa que estiguis a la punta de l'iceberg, no? O que puguis arribar. Llavors, això...
Mira, una cosa molt important que ha dit la Paula és que, sí, per exemple, des de que estem constituïts com un servei com Ilfo, amb 6 persones, hem incorporat tècniques noves que abans no podíem fer, com per exemple els abordatges endoscòpics transnasals, que vol dir treure tumors d'una localització de la base del cervell a través d'un abordatge a través del nas. I això és una cosa que hem començat a fer ara. Estem posant en marxa també cirurgies amb el pacient despert per poder mantenir funcions. Estem incorporant tècniques d'impressió 3D. Tot això una persona no ho pot abarcar. Aleshores, el fet de ser un servei de 6 persones amb moltes ganes, jo sóc la més vella, però tinc tantes ganes com ells, ens permet créixer.
Quins són els casos que també veieu amb més freqüència?
Els casos més freqüents, també cal dir, no?, que també fem abordatges de la columna raquídia, és a dir, ja no només a nivell del sistema nerviós central, sinó també de columna degenerativa, i això fa que cada cop necessitem més quiròfan, perquè quan més ofertes, més demanda hi ha, no? I això ens és el que estem veient.
Es quedarà petit, eh? L'equip de 6 professionals.
Sí, sí. Actualment ja ens passa, és a dir, sempre... Estem en una llista d'espera que no abarquem, perquè va creixent, tenim més patologia, i això, bueno, clar, és molt motivador.
Bueno, i en relació amb això també el que volem dir és que amb aquest esforç que estem realitzant tots, que ens encanta, però que és un esforç no sols professional sinó personal, podem oferir a la població de Sabadell i de l'àrea d'influència totes les últimes opcions i l'última tecnologia, vull dir, com qualsevol altre hospital d'arreu de l'Estat.
Perquè abans comentava, no?, també la Paula, que hi ha llista, no?, malauradament, d'espera. De quant de temps estem parlant?
A veure, això de la llista d'espera s'ha de marcar molt bé el que vol dir. O sigui, els pacients que presenten, per exemple, casos de tumors cerebrals no tenen llista d'espera. No. Per tant, és trist, però la llista d'espera afecta més a persones que, malgrat tinguin una patologia neuroquirúrgica, és una patologia neuroquirúrgica que, en termes relatius, és lleu.
Clar, que no hi ha perill, no?, de mort, en principi. No?
Exacte.
El risc és menor i per això es prioritza, no?, perquè passin per davant els casos, doncs, més complexes.
Exacte.
Però més o menys...
Llavors, perdona, en relació a la pregunta, sí, que em deies, de què és la patologia que més veiem...
Les més comunes,
Les més comunes són això, patologia cerebral, no? Tumors cerebrals, malformacions arteriovenoses, aneurismes, tumors de la base de crani, no?, que podem fer tant amb craniotomies, és a dir, amb abordatges oberts, sí, com per via endoscòpica... patologia de líquid cefalraquidi, patologia de dolor, no?, que ara incorporarem com a cartera de serveis, Eva.
Sí, sí. Incorporarem el tractament quirúrgic en casos de dolor crònic extrem. De totes maneres, no m'escapo de respondre
això, ja
a la pregunta.
Mirar, jo tampoc em deixaria.
La Paula m'ajudava, però no. A veure, o sigui, la llista d'espera et puc dir que es compleixen tots els indicadors que marca el CatSalut, és a dir, que intentem que, desgraciadament, i això no és gaire comprensible, en neurocirurgia no hi ha patologia protegida, però nosaltres la protegim. I protegim tot el que és tumoral en caràcters d'agressivitat i tot el que és vascular amb el risc de ressangrat. I aquí n'hi ha escales objectives que podem encabir cada pacient amb el seu risc individual, però això és estadística. Per tant, intentem donar sortida a aquestes patologies l'abans possible. I el que sí que podem dir és que l'exercici 2023 vam complir els indicadors del CatSalut, és a dir, n'hi ha una sèrie de cirurgies que no poden diferir més d'un any, però desgraciadament sí, hi ha pacients que per la seva patologia han d'esperar fins i tot un any. N'hi ha pacients que entren per urgències, es diagnostiquen i no surten de l'hospital fins que s'operen, que això pot ser una o dues setmanes.
Entenc que llavors el perfil de l'afectat és també molt divers, molt variat.
És extraordinàriament variat. Pensa que nosaltres també fem neurocirurgia pediàtrica i, de fet, entre la neurocirurgia vascular i la neurocirurgia pediàtrica som l'únic centre del Vallès que ofereix el tractament d'aquestes patologies. Aleshores, trobem pacients molt variats, ja sigui per rang d'edat, perquè agafem fins i tot prematurs extrems que tenen patologia neuroquirúrgica, fins a gent gran que té un perfil de patologia també més concret i amb els quals es requereix una cirurgia menys agressiva que amb un pacient més jove. I després també és molt variat pel rang de gravetat de la patologia que presenten. Com ha dit la Paula, doncs hi ha patologies que permeten un compàs d'espera, sí, i patologies que són realment molt greus i que amenacen la vida de forma precoç.
Quin és el procés, també, des que us arriben els pacients, no?, fins que acaben a la taula d'operacions? Doncs com us coordineu?
És que és molt divers, no? Llavors, hi ha... Jo diria que potser un 20% de la patologia entra per urgències, no, Eva? Llavors, clar, és patologia que no pot esperar i se li ha de donar una sortida i una atenció a vegades emergent, a vegades prioritària, no? I a vegades sí que és veritat que podem estar o esperar a tenir un bon estudi per poder portar a quiròfan, no? Llavors, clar, el rang és molt variat. La resta de patologia sí que és preferent, però clar, estem parlant de neurocirurgia, no? És gent que està afectada al cervell, a la columna, i clar, per ells és prioritari, no? I a nosaltres el que ens agradaria és donar sortida el abans possible a tothom. I a vegades no es pot, això.
De totes maneres, hem de posar, no?, doncs, en el punt de mira la xifra que feu, doncs, de mitjana unes 300 operacions, no?, cada any, i això, doncs, va augmentant.
Bé, i aquí no estan considerats procediments que es fan a peu de llit, que es fan dins de la UCI, però realment, a veure, és tot com... Intentem crear un cercle virtuós. El fet de ser més gent, d'ampliar la cartera de serveis, ens permet abarcar més patologia. També hem trobat que la gent comença a confiar en que el taulí li podrà donar la mateixa oferta que li dona qualsevol hospital de Barcelona. Aleshores, pacients que abans marxaven es queden en el nostre centre, que crec que la proximitat i l'atenció que els hi podem donar, que és molt més personalitzat, és un avantatge que és intangible però que està a l'assistència. I també hem de dir que és just reconèixer que també se'ns ha apoyat molt des de la institució. I això, malgrat les dificultats, ens ha permès arribar on estem i espero que ens permeti arribar on volem anar.
Sí. I a on voleu anar?
Al màxim. No, fora bromes, nosaltres ens encanta el que fem. Vull dir, estem molt motivats, volem fer les coses el millor possible. Per això dic que volem estar fent-ho el millor que sabem, però aprendre més per fer-ho encara millor.
De fet, cada any feu entre el 10 i 15, no?, d'operacions, em sembla que són, amb el pacient despert, no?
Sí.
Per què s'opta per aquesta modalitat? Quan i per què?
Quan i per què? El que pregunta la gent, no? Evidentment, quan hi ha una afectació d'una lesió cerebral o bé una malformació arteriovenosa, una lesió intracranial que afecta àrees eloqüents cerebrals, li plantegem al malalt, no?, si es podria, voldria, toleraria operar despert. Llavors, el primer que pregunta el malalt és: i patiré? Sentiré dolor? No? Operar despert? I el que li responem és: el cervell no fa mal. No? El cervell no és el que fa mal. El que fa mal és no poder-se comunicar, no poder dir bona nit, no poder llegir, no poder escriure, d'acord? Això sí que fa mal. Llavors, són funcions cerebrals que volem mantenir. I la forma de mantenir-la és monitoritzant i mapejant les àrees cerebrals per poder tenir o garantitzar que aquestes funcions es mantenen, d'acord? Llavors, el pacient està despert i individualitzem cada malalt on té la lesió i les funcions que són de vital importància per al seu dia a dia. És a dir, hi havia, no, Eva, una senyora que pintava.
Això es volia preguntar, perquè m'havien dit això, que hi havia una senyora que pintava, no?, i que era una de les pacients que vau doncs, atendre, no?
Bé,
va ser aquesta operació?
Sí, bé, per àrees eloqüents, el que vol dir són àrees del cervell que tenen molta representativitat clínica, que normalment pensem en el moviment i en les cirurgies del pacient despert amb el llenguatge. Però hi ha moltes altres funcions que intentem individualitzar. Doncs, per exemple, una persona que sigui músic tindrà molta més importància la memòria auditiva que una altra persona que pinti, per exemple, que és la memòria visual. Aleshores, en el cas d'aquesta senyora, tenim a l'equip, és imprescindible l'ajuda de l'anestesista perquè el pacient estigui despert, col·labori, però no tingui dolor, i de la neuropsicòloga, perquè el que fa aquesta professional és adaptar tasques a la necessitat del pacient. I en el cas d'aquesta senyora, a banda del llenguatge, era molt important per ella mantenir la motilitat fina de la mà. Aleshores, va dissenyar una tasca que va ser comprar com un cargol i una tuerca, que el que feia la senyora desperta era enrotllar la tuerca en el cargol. Però això, que sembla una tonteria...
Clar, mantenia, no? Entenc...
La motilitat fina.
La motilitat, clar.
O sigui, el que feia era, en aquell cargol, fer la rosca de la tuerca. Però també vam haver de decidir quina mida era significativa, però que la pogués fer. A més, a veure, nosaltres el pacient despert, vulguis que no... també és un perfil de pacient que és molt conscient, que és col·laborador, però que passa una certa ansietat. Aleshores, també se li fa una prova prèvia a la cirurgia. Però es va dissenyar aquesta tasca, que és molt senzilla, que sembla molt tonta, però que la senyora va permetre la motilitat fina per després utilitzar el pinzell i pintar. El que no podien fer era fer-la pintar quiròfano. Però la neuropsicòloga va escollir aquesta tasca per mantenir-li la funció i l'ha mantinguda.
Algun altre exemple per veure també doncs, com és doncs, això, doncs, aquest servei, com ha anat doncs, desenvolupant no? aquest tipus d'operacions?
En pacient despert? Sí. Bueno, és que cada cas és... és...
Bueno, també és molt important els diferents llenguatges.
Exactament,
els diferents
és que
idiomes.
Cada cas l'has de preservar allò que és important per ell. No? És a dir, si una persona li encanta escriure, li encanta llegir, i l'àrea que està on té la lesió es pot veure que durant la cirurgia es pot veure afectada, hem d'intentar preservar aquella funció el màxim possible. No? És a dir, el càlcul és una altra funció que hem de preservar, sinó un després, clar, un matemàtic necessita aquesta funció més que potser una altra.
O, per exemple, la visió visuoespacial d'un arquitecte. És que n'hi ha moltes funcions que, a veure, que de fet som ambiciosos i quan deies on volies arribar, volem arribar aquí a intentar monitoritzar més funcions, però encara estem en ello.
Ah, però entenc que és el futur, no? Doncs a fer aquesta atenció més individualitzada i, evidentment, tota aquesta formació, perquè no hem parlat de la tecnologia, però, clar, cada cop és més present, no? També m'imagino, i també doncs, us demana doncs, aquesta formació constant, no?
Sí, de fet, estem fent cursos constantment. Ara un company ha estat en un curs internacional per fer diferents abordatges. Utilitzem l'endoscopi, que és el que ens permet abordatges tant a nivell del ventricle com aquestes cirurgies que parlàvem a través del nas, com també en raquis. I, a veure, jo que sóc la més gran, hem viscut una sèrie de revolucions a la neurocirurgia i, de fet, les hem incorporat. Ara estem pendents de l'última, a veure si podem, però estem vivint doncs, des de la microscopia operatòria, els sistemes de neuronavegació, la cirurgia amb el pacient despert, l'endoscòpia, i tot això nosaltres ho hem incorporat.
També doncs, abans comentàveu no? que a més feu doncs, aquestes operacions per tractar doncs, el dolor crònic. No? Com es fan aquest tipus d'operacions i quins pacients hi poden optar?
Mira, això precisament ahir vam fer la primera reunió del Comitè del Dolor Crònic. I qualsevol tractament mèdic té una escala que parteix de lo que dona millor benefici amb mínim risc, però n'hi ha vegades que aquell tractament falla i hem de passar a tractaments més agressius que tenen més efectivitat en casos resistents, però que tenen més risc. Aleshores, a la Clínica del Dolor del Taulí es fan procediments mínimament invasius, amb puncions en llocs profunds, etc. I el darrer pas, que és el que nosaltres volem incorporar a la cartera de serveis al llarg d'aquest 2024, consistiria en implantar dispositius interns pel control del dolor, que són de dos tipus. Bombes que permetin la infusió de fàrmacs, ja siguin analgèsics o ja siguin fàrmacs que eviten la rigidesa, que al final provoca dolor en lesionats medulars, etc. I després neuroestimuladors, que el que fan és donar impulsos nerviosos que el que fan és interferir a l'impuls del dolor, per tant el bloquegen. I aquell estímul elèctric, situat, per exemple, a diferents llocs de la mèdula, el que fa és bloquejar l'estímul del dolor, amb el qual es treu el dolor. I aquesta seria la idea per incorporar aquest any en combinació sempre... La nostra feina és molt multidisciplinar, no sols som nosaltres. Nosaltres treballem amb molts serveis, ens apoyem amb molts serveis i aquest en concret, aquest projecte, és en col·laboració amb la Clínica del Dolor del Taulí.
com ha canviat aquest àmbit, no?, en els darrers 20 anys.
Quin àmbit?
La neurocirurgia, no?, en general.
La neurocirurgia està en constant evolució. En constant evolució, sobretot, va molt lligada a les noves tecnologies, no?, i a l'estudi de les funcions cerebrals. Llavors, és una constant estudi, aprenentatge, posar-ho en pràctica, no? Amb això també estem col·laborant amb l'Institut de Recerca del Parc Taulí per totes les noves tècniques que nosaltres podem oferir, sempre les assagem, no?, en models anatòmics, i això ens permet anar a quiròfan sabent tots els passos que hem de fer i assajant cada cas particular, no?, l'anatomia i la lesió. Llavors, està molt planificat i això és el que permet, no?, la neurocirurgia, que està molt lligada a les noves tecnologies, als avenços, permet fer cada cop tècniques més precises, no?, i més segures.
Clar, i en aquest sentit, com també s'aplicarà la intel·ligència artificial en aquest tipus de processos, no?, en aquest àmbit. Suposo que també us ajudarà a ser més precisos, no?, també, com ara deien, fins i tot en el diagnòstic, no?, en la predicció també.
Jo crec que la intel·ligència artificial té molt camp on avançar, però fonamentalment en el diagnòstic. O sigui, al final la intel·ligència artificial no deixa de ser un algoritme que incorpora moltes dades i busca patrons de freqüència. I això ho fa molt millor que qualsevol humà. Aleshores, la presa de decisions es pot basar també en un algoritme, però la medicina encara jo crec que té aquella part de l'ars mèdica, que és l'experiència i casos que simplement saps com actuar, prendre una decisió quan canvien les coses i té lloc un esdeveniment inesperat, sí. I aquesta adaptació jo crec que trigarem temps en veure-la. O sigui, veure el robot que opera, això és molt mediàtic, però no és realment així. Ara, la intel·ligència artificial probablement en el diagnòstic ens permeti ser molt més precisos.
O fins i tot per predir, no? Fins i tot algunes malalties genètiques, no? També.
Bueno, això ja s'està fent. S'estan fent estudis no sols de genètica, sinó d'epigenètica, que ens diu que un pacient amb les mateixes característiques, per què uns desenvolupen la malaltia i uns altres no. I tot això són els components epigenètics. Aleshores, la intel·ligència artificial el que pot permetre és un anàlisi molt més acurat i molt més precís amb un individu concret d'utilitzar totes aquelles dades que hi ha. Ara, en el moment actual, jo crec que un futur previsible estaria aplicable al diagnòstic, no a la tècnica.
Sempre es diu que encara se sap poc sobre com funciona el cervell. Quin avenç creieu que seria important també d'aconseguir en els propers anys? Què us agradaria a vosaltres?
A nosaltres? Totes les funcions cerebrals, que això s'està avançant, no? I això ens estem formant, descobrint, posant en pràctica, no? Ara últimament està molt en auge el monitoritzar, el mapejar les emocions, és a dir, cada cop hi ha més àrees cerebrals que es coneix la seva funció i que volem preservar, no? Abans era el llenguatge i la mobilitat, no? Que no, un pacient no es quedés plegic, que es pogués comunicar, però hi ha tot el cervell té una funció i això hem de saber-la.
I a més aquesta funció no és sols anatòmica, depèn de cada persona.
Exacte.
Per exemple, el llenguatge és molt diferent. Nosaltres que com a mínim som bilingües, també és molt diferent si tu un llenguatge l'has après o és el teu llenguatge matern. Les àrees de distribució cerebral i això té que veure amb la plasticitat cerebral, molts fenòmens. Suposo que això és la part que a nosaltres ens motiva i per això estem tan entusiasmats amb la nostra feina, perquè és aprendre contínuament i descobrir coses noves que al final podrem aplicar en el nostre dia a dia.
Doncs que no perdeu mai aquesta curiositat, aquestes ganes i aquesta il·lusió per la vostra feina. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a tu, adéu.
Al matí de Ràdio Sabadell.